Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. 4 de cada 10 famílies amb menors ateses per Càritas a Barcelona es troben en risc d'exclusió social. També ha crescut un 16% el nombre de llars sense ingressos després de la pandèmia. Ho recull el darrer informe de l'entitat, del qual s'ha presentat un avançament aquest divendres amb motiu de les festes de Nadal. Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, ha denunciat a Ràdio Estel que les prestacions públiques no arriben a qui més ho necessita per diversos motius.
L'ingrés mínim vital ha estat un pas endavant a nivell de garantia els drets, perquè implica que tothom té dret a tenir uns ingressos mínims, no?, per tenir les necessitats bàsiques cobertes. A la teoria ha estat un pas endavant, a la pràctica ens estem trobant moltes dificultats, moltes traves. Aquestes ajudes no estan arribant. No estan arribant perquè les dificultats administratives són elevades, perquè tenim una bretxa digital que les administracions no tenen en compte.
A Catalunya, més explicat Esther Mitzià, que també hi ha una problemàtica, i és que des de 2017 hi ha una renda garantida que no s'estaria posant d'acord amb el nou ingrés mínim vital i que arribin a on han d'arribar. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha retret al líder del Partit Popular, Pablo Casado, l'estil de les declaracions dels últims dies i les d'avui, en què ha afirmat que a Catalunya hi ha professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo a nens perquè parlen en castellà. Rodríguez considera que aquesta actitud el resta.
Estamos viendo a un señor Casado y a un PP que no reconocerán ni los propios votantes del Partido Popular. Y aunque el señor Casado crea que todo vale en política y que todo suma, esto no es así. No todo vale en política, no todo suma. Y la política de oposición que está llevando a cabo el señor Casado y el Partido Popular resta.
Per tot això, la portaveu del govern espanyol ha dit que troba faltant sentit d'estat que tradicionalment s'espera del primer partit de l'oposició. I aquest cap de setmana, nou sales musicals de Barcelona acullen un circuit d'exposicions que transformen temporalment les pistes de ball en espais d'art. La iniciativa es diu Clubs i ha estat promoguda per la galerista Joana Roda juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Les sales acullen les exposicions que són Fridònia, Garage 442, Laúd, Macarena, Meteoro, Rasmatàs, Cid de Carbol i la sala Apolo. Es va concebre amb les sales tancades com a resposta a la nostàlgia per tornar a trepitjar una pista de ball, però també és una invitació a fer servir aquests espais com a llocs de trobada i experimentació de la cultura. Ho ha explicat la coimpulsora del projecte, Joana Roda.
La galeria estava oberta des de la fase, no sé, una fase molt principal, i podíem obrir amb cita prèvia i tal, i pensava com ho podríem fer per tornar-les a obrir. I vaig pensar, per què no les convertim en museus, no? Per que poguessin així rebre públic.
Les diferents propostes exposades aborden el concepte del clubbing. L'accés és amb entrada i amb control de passaport Covid. I els Mossos d'Esquadra detenen un home a Barcelona després de provocar aldarulls al cap de Numància. També havia amenaçat diversos clients d'un bar de la zona amb un ganivet. Després ha marxat a peu del local i ha agredit el conductor d'una furgoneta per robar-li el vehicle. Ha fugit del lloc, ha circulat en sentit contrari i ha provocat un accident amb uns quants vehicles implicats. La policia ha trobat la furgoneta robada a l'avinguda Diagonal amb el carrer Tosset. Els agents han començat la cerca a peu guiats per les indicacions ciutadanes i ha arribat a un establiment comercial al carrer Tosset on ha estat detingut. Els Mossos han rebut l'avís cap a 3:15 p.m. Durant la persecució, la Guàrdia Urbana ha xocat també contra dos motoristes que han resultat ferits lleus. I ara els esports amb Pau Massip.
Avui a 9:15 del vespre, la selecció espanyola femenina d'handbol disputa la semifinal del Mundial que s'està disputant a Granollers davant la selecció de Noruega. L'última trobada entre els dos equips va ser també en les semifinals del Mundial d'ara fa 2 anys i va acabar amb victòria per les espanyoles. Si passen aquesta semifinal, les espanyoles jugaran la final d'aquest diumenge amb qui guanyi l'altre partit que enfronta França i Dinamarca. I en futbol, el Barça té una cita demà al Camp Nou contra l'Elx, una nova oportunitat per aconseguir escalar posicions a la Lliga i apropar-se a les places de competicions europees. L'objectiu de Xavi Hernández és sumar punts i quedar entre els 4 primers de la Lliga, i per això considera transcendental el partit de demà. Ho ha dit fa una estona a la roda de premsa prèvia al partit. El tècnic creu en els seus jugadors i té bones sensacions amb l'equip, però insisteix que l'objectiu és guanyar i aconseguir un resultat favorable, que és el que més els està faltant. L'Elx actualment és 16è a la classificació i ve de perdre davant el València a l'última jornada. Una jornada de Lliga que arrenca aquest vespre a 9:00 p.m. amb l'Espanyol Celta. Els blanquiblaus intentaran aconseguir la seva 3ª victòria consecutiva, tot i que encara no han guanyat fora de casa en aquesta temporada. En canvi, el Celta, el seu rival, és el pitjor equip local de primera.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Miren que fa anys que em dedico a la ràdio i hi ha una cosa que a mi no m'acabaré d'acostumar mai, no? Comences el programa, són les 3 de la tarda, comença a decidir la gent per aquí, vas parlant tal i de sobte, pam, mires el rellotge i són les 5 i 7 minuts, no? O ens passa el que ens ha passat fa un moment amb el Gonzalo Bernardo, que estàvem en plena conversa i de sobte mires el rellotge i dius, calla, si em menjaré encara les notícies. Senyal que ens ho estem passant bé. I a mi el que m'agradaria molt, realment, és que vostès es poguessin enganxar d'alguna manera aquest sentiment que compartim tota la gent que fem el Tot anirà bé aquí a la sintonia de Ràdio Estel tots els dies, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda. Estava pensant, ara fa un moment, veient el llibre que tinc al damunt la taula, de que hi ha el que una figura que la podríem batejar segurament com els joiers de la literatura. Què vull dir amb això? Que no són persones només que es dediquen a escriure un llibre, sinó que tracten aquell llibre com una autèntica joia. I en aquest sentit, els ben asseguro que això no estava preparat, que ho acabo de pensar ara fa un moment veient el que és una autèntica joia de llibre, que ha suposat que en la vida del senyor que ens acompanya, que és l'Enric Marc. Enric, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja saps, 10 anys, eh?
10 anys de feina.
10 anys de feina, però el resultat és brillant, ara que parlem de les joies, no? És veritablement brillant, no?
Gràcies, gràcies.
Que bonic, no?
Sí, sí, la veritat és que n'estic molt content.
Com li expliquem a la gent què és aquest Barcelona Freak Show?
Doncs no sé, potser hauríem de començar pel títol, no?
Sí.
Què és això del Freak Show, perquè potser no tothom sap què és el Freak Show. El Freak Show són aquests espectacles de barraca de fira, espectacles ambulants, que giraven normalment al voltant del circ, en els marges del circ.
Uh-huh.
De fet, molts dels personatges que surten en el llibre no arriben a entrar mai dins de la carpa d'un circ. I que la peculiaritat que tenien aquests espectacles és que, en general, doncs els protagonistes eren persones que tenien doncs alguna mena de característica física que els feia especials,
sí.
Diguem-ho així.
Sí. O sigui, així d'entrada ens arribaria la imatge de la mujer barbuda.
Per exemple,
venien més imatges.
Sí, sí.
No?
Els gegants, els nans...
La vaca amb 6 potes...
Exacte.
No, ho dic perquè la vaca amb 6 potes està en aquest llibre.
Sí, 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 sí.
La vaca amb 6 potes que tenia poders adivinatoris, d'altra banda, no?
Sí, senyor. Així, així la venien.
Les primeres siameses de l'escena barcelonina, que es deia Jean-Baptiste i François, no? El domador que un dia es va passejar per la Rambla amb una lleona sense corretja i morrió.
Sí, senyor.
Com per trobar-s'ho, no?, directament. O la figura de Daja Tarto, que era capaç de menjar ciment.
Sí.
Quina feina de documentació, d'investigació tan absolutament salvatge que has dut a terme, no?
Sí, perquè no els he comptat, però hi deu haver doncs, al voltant de 200-250 personatges registrats en aquest llibre. Alguns amb molt poques dades i d'altres, que en aquest cas n'estic especialment content, doncs he pogut allò confegir una petita biografia, no? Perquè els personatges, la majoria d'ells, són tan efímers com els propis espectacles. Yeah. I han pes ràpidament la pista.
Yeah. Per què tants esforços? Què és el que et crida tant l'atenció d'aquest món, a tu, Enric?
A veure, primer de tot, sempre m'ha agradat molt tot el que és història urbana i història de l'oci popular. És a dir, aquella història que no és la història que surten els llibres d'història, no?
Yeah.
On els protagonistes sempre són els grans noms, els grans monuments, les dates... I ens perdem una miqueta que és el que passava a peu de carrer. Com els ciutadans de cadascuna de les èpoques percebien el món que girava al voltant d'ells, no? Això per començar. I d'altra banda, per centrar-nos més en el tema del llibre, tot va ser una qüestió de casualitat. Em vaig trobar un cartell d'un museu Roca instal·lat a Barcelona, del qual no en teníem la més mínima notícia, i que anunciava, doncs, una llista de personatges estranys com el hombre mono, unes siameses, l'aranya gigante del Japón, i tot això barrejat amb una col·lecció de figures anatòmiques, que si de cas ja parlarem després que és això de les figures anatòmiques,
sí.
perquè té tela, no? I bé, doncs estirant del fil, al final doncs em vaig trobar amb un món subterrani, que ha acabat convertint-se en aquest llibre, que és com una mena de cara B de la història de Barcelona.
Imagino que això t'ha obligat, per documentar-te, a baixar aquesta cara B o aquest món subterrani, lògicament, no? Perquè no sé on es pot trobar aquesta documentació no oficial... Perdó, aquesta documentació de la història no oficial de la ciutat.
En el nostre cas, en el cas de Barcelona, enlloc. Aquesta és la meva desgràcia, no?
I com ho has fet?
Doncs tirant de diaris, anar a les hemeroteques, anar buscant, i en molts casos sense saber què buscava ni què m'hi trobaria. Perquè, clar, sí que hi ha algunes coses, com aquests personatges que m'has esmentat. Si vols buscar una dona barbuda, ja saps que sempre l'anomenaran com a dona barbuda, no?
Clar.
Però
sí,
quan
entres
en detall,
potes.
No saps què és el que has de buscar. Tu has de llegir tot i trobes el que trobes. I, clar, vull dir, quan ens anem a finals del segle XVIII, que comencen a aparèixer els primers diaris, i la primera meitat del segle XX, la informació en els diaris no està ordenada com està ara.
Yeah.
És un llistat de coses diverses i te les has d'anar llegint totes fins que trobes alguna cosa que et serveix.
Sí, que durant un temps de la teva vida hi havia una habitació amb el teu nom a la hemeroteca, directament, no?
Sí, diguem-ne que sí. Per sort, també s'ha de dir que avui... investigar les hemeroteques és més senzill que abans.
Yeah.
Perquè ara tens accés a moltes d'elles a través d'internet i això facilita moltíssim la feina de l'investigador.
Quin tipus de persones eren aquestes persones de les que ens estàs parlant? Com eren?
Els personatges... Sí. A veure, hi ha de tot, no? Però diguem-ne que els tres capítols on l'exhibició de persones és més marcada... Ens trobaríem primer amb un capítol que seria el més tràgic, que seria el de persones que tenen malformacions físiques. Persones que els hi faltaven els braços, o les cames, o les dues coses...
I feien d'això
un
espectacle per treure diners, clar, per poder viure, lògicament.
Sí, sí. I a més, personatges que normalment eren venuts per la pròpia família a un empresari que mirava de treure'n alguna mena de rendiment amb això, aprofitant... I aquí anem a l'altra part de la història, no? Si mostres alguna cosa és que segurament deus tenir un públic que...
Morbós.
Que t'ho demana. I és aquest, és un públic morbós.
No veig, pensem que tingui una cosa. Si decideixes fer una investigació a YouTube que vagi una mica més enllà del que són els resultats primers, et trobaràs que efectivament allà hi ha absolutament de tot.
Exacte. Sí, sí, és a dir, això no ha canviat gens. Potser han canviat els personatges, no?, però l'actitud de la gent davant de la morbositat doncs no ha canviat gens. Aleshores, tindríem aquests personatges, no? Dic que és tràgic, doncs, perquè gent, primer, que tenien una vida que era molt, molt curta, eren personatges, doncs, que, de fet, fins no fa gaire, han estat amagats a casa seva i no han tingut la més mínima possibilitat de prosperar en la vida, no? I això ho dic perquè en molts d'aquests casos, aquest sortir a l'escenari d'una barraca de fira era fins i tot una oportunitat de fer alguna cosa a la vida, no? El que passa és que quan veus en quines condicions això es produïa, doncs encara ho lamentes més, no? Les primeres exhibicions es fan en pisos, enrere botigues, on no hi ha ventilació, on hi ha una miqueta de llum de gas, o ja ens podem imaginar una miqueta com deuria ser l'escenari, no? Un altre dels aspectes dels personatges tràgics serien els que s'exhibeixen en zoos humans. Segurament els espectadors que... els oients que ens escolten han sentit parlar alguna vegada d'exhibició d'indígenes, no?
Yeah.
Però el que és més espectacular de tot plegat, no només en el cas dels zoològics humans, sinó de moltes coses, és la gran quantitat d'espectacles d'aquest tipus que he anat trobant.
Ja. Yeah. Clar, era una època sense tele, estic pensant.
Exacte.
Era una època on la gent, efectivament, estava més al carrer, i era una època en què es passava gana. Si barreges tot...
Si ho barreges tot, ja tens l'espectacle servit.
Entens una mica el perquè, sí, no, de tot això?
Sí, sí, hi havia moltíssima ignorància. A més, la gent no coneixia res que anés més enllà del lloc on vivia. I, per tant, qualsevol cosa que els portessin, i més si es venia com a cosa exòtica, doncs cridava l'atenció i ja tenies el públic assegurat.
Déu-n'hi-do, no? Clar, li posaves un nom francès o rus...
Exacte.
Tal, i agafava aquest punt d'internacionalitat, no? Que segurament alimentava l'expectació, no?
Aquest és un dels elements que es feia servir, no? En el moment en què situaves un personatge en un lloc remot de la geografia mundial, això ja cridava l'atenció del públic. I després, si a més hi afegies algun valor científic, ja tenies l'èxit assegurat.
Posa'ns un exemple d'això.
Doncs... El més evident és el dels museus anatòmics. Mm-hmm. Els museus anatòmics, així d'entrada, tots tenim com a referència les col·leccions de figures de cera que es feien servir a les facultats de medicina, mm-hmm, per ensenyar anatomia. No?
Sí.
Però en un moment determinat, aquestes col·leccions surten al carrer perquè hi ha un públic que ho demana, que és la burgesia, que té ganes de coneixement, i el cos humà es converteix en un dels elements d'aquest coneixement, no? Però ràpidament sorgirà algú que diu: ostres, això segurament té molt més recorregut que no pas els salons de la burgesia, i aleshores doncs comencen a aparèixer col·leccions d'aquestes amb barraques de fira, i documentades a Barcelona n'hi ha més de 30.
Ja veus.
N'hi ha més de 30, que són moltes, eh? Són moltes. Clar, això es ven adornat amb el seu valor científic. Però, clar, quan veus que la majoria d'aquestes col·leccions el que estan mostrant són figures que tenen nàfares de malalties venèries, ostres, aleshores ja comences a pensar que hi ha alguna cosa més, no? I bé, descobreixes doncs que, per exemple, al darrere del Museu Roca, que hem comentat abans, doncs hi ha un senyor, el senyor Francesc Roca, que té una connexió amb uns laboratoris químics de Mataró i que ven productes contra les malalties venèries, no? I, a més, totes aquestes col·leccions tenen una figura, que és la figura estrella, que és una Venus anatòmica, que és una dona nua, estirada, que sembla que estigui dormint, no? com si fos una vella dorment, i que és desmuntable. Pots veure el procés de la gestació, per exemple, no? Però la gran atracció és que és un cos nu.
Ja veus, impressionant, eh? Per què vas decidir presentar el llibre al Cirra Luí?
Doncs bé, va ser el primer lloc que se'm va acudir, perquè, clar, avui en dia és impossible trobar un lloc que s'assembli una miqueta al que havia estat una barraca de fira.
Clar.
Però el Cirra Luí és un cir molt especial. És probablement un dels pocs cirs que existeixen a tot el món que encara mou peces històriques, no? I aleshores, clar, qualsevol escenificació en el Cirra Luí li dona un valor afegit per tot el material que ells tenen, no? I bé, vull dir, ells ens van obrir les portes per poder-ho fer, i bé, doncs vam tenir...
La presentació de tot luxe, no? És a dir, m'ho estaves explicant abans. Mira, jo no sóc massa amant d'anar a presentacions d'aquest tipus, t'ho dic de veritat, però quines ganes d'haver vist la teva, perquè mestre de cerimònies, em deies, vaja, per todo lo alto, no?
Per todo lo alto, sí, el mestre de cerimònies anunciant-nos al mig de la pista... el Xavier Teros, que és qui ha fet el pròleg i qui va fer la presentació del llibre, i jo sortim per la porta d'artistes.
Caram.
I al mig, el Fakir Kirman, un bon amic, traient foc. Vull dir que no es podia demanar, no es podia demanar res més.
És veritat que si avui un parla de circ, necessàriament ha de fer referència al circ Reluí. Rosa Reluí, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, estamos flipando con la presentación del otro día. No sé si has tenido ocasión de ver este libro, el Barcelona Freak Show.
No, por desgracia no. O sea, lo tengo físicamente el libro, pero no he tenido la ocasión de leerlo.
Más vale que te busques unas horitas el día que decidas abrirlo, porque cuando uno lo abre ya no puede parar. Ante lo cual estarás ahí un rato, ya te digo, importante, sobre todo porque muchas de las cosas que pasan en este libro pasaban justo fuera. No dentro de los circos, sino justo fuera, cuando uno salía del circo. Ahí se encontraba estas barracas de feria y esos espectáculos ambulantes que forman parte del ADN de esta Barcelona Freak Show. Cuéntanos cómo es el ADN a día de hoy del circo Reluí, porque estáis más vivos que nunca, ¿no?
Bueno, sí, ahora nosotros, bueno, creo que aquí en Barcelona ya se ha vuelto una tradición, ¿no?, el hecho de que el circo Reluí esté por Navidades. Uh-huh. Y bueno, tenemos la suerte de tener este museo ambulante que bueno, que lo podemos hacer disfrutar al público, y bueno, y gracias al hecho de que viajamos, pues bueno, mucha gente puede disfrutar de él, ¿no?
Claro.
Y aparte de eso, claro, también el espectáculo que ofrecemos, etcétera, ¿no?
Ese espectáculo se llama Becante, es un espectáculo a la altura, lógicamente, del circo Reluí, pero además tiene una particularidad, que es el primero que dirige Rosa Reluí, ¿no?
Sí, correcto. Becante, bueno, nosotros, bueno, es una palabra de Esperanto, y bueno, hemos elegido este idioma porque fue un intento, ¿no?, de unificar el idioma globalmente, ¿no? Y bueno, pues Becante significa despertar.
Ajá.
Y bueno, en nuestro espectáculo, aparte de poder presenciar varias disciplinas, como ya conocemos, los malabaristas, equilibristas, acróbatas, pueden presenciar baile, cosa que antes no presentábamos, ¿no? La fusión del circo tradicional con el contemporáneo. Y bueno, y aparte de eso, aparte de presenciar el espectáculo, bueno, yo creo que globalmente, una vez que termina la función, yo creo que lo más importante es sobre todo lo que el espectador siente emocionalmente, ¿no? O sea, lo que conseguimos transmitir a nuestro público.
Claro. Bueno, ahí va a tener de todo, ¿no? Es un espectáculo de esos de, bueno, pues de ir al circo, ¿no? De ir al circo y pasárselo bomba, sobre todo si uno tiene niños, ¿no?
2 horas y estar 2 horas, bueno, emocionándose y pasándolo bien y olvidar los problemas que no son pocos.
Bueno, pero no saldremos, ¿no? Fíjate que este programa se llama Todo irá bien.
Claro que sí.
Ante lo cual le ponemos una sonrisa a la vida, y sobre todo si además nos vamos al circo Reluí, pues a disfrutar, que es de lo que se trata, ¿no?
Sonreír y a pasarlo bien.
Muy bien. Rosa, enhorabuena, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias. A vosotros.
Hasta luego, buenas tardes.
Adiós, gracias.
El llibre Enric ens encanta, Barcelona Freak Show. Jo només li trobo un petit error, un petit fallo, trobo petit. Només tens... No sé si l'has pesat, aquest llibre.
Sí, l'he pesat.
Quan pesa?
Doncs se'n va a 3 quilos gairebé.
És que és la primera vegada a la meva vida... Mira que he fet entrevistes a gent que ha fet llibres, eh? La primera vegada que li pregunto a algú quan pesa el teu llibre. És que és un totxo, eh?
Són més de 600 pàgines, però no us ho perdeu. L'original en tenia més de 900.
No, perdona. És que, clar, tu obres i dius, bueno, clar, 600 pàgines, Arial 14 al menos. No. Aquí el tamany és d'aquells que obliguen... Si un no té bé la vista, posar-te les ulleres, perquè...
Necessites ulleres i necessites una bona butaca.
És que hi ha moltíssima informació, realment, eh?
Sí. Molta més de la que jo m'hauria esperat.
Ja m'imagino. Escolta'm, i totes les fotografies, els documents gràfics, els cartells, que el teu llibre està ple, perquè és un llibre molt... Efectivament, hi ha molta informació, hi ha molta lletra escrita, però hi ha molt material gràfic, no? D'on l'has tret?
Bé, el material gràfic té fonts diverses. Tot i que hi ha molt material gràfic, de fet, hi ha una gran mancança de material gràfic. Uh-huh. Ara m'explico perquè sembla que no sigui possible. A Barcelona no hem conservat tots aquests efímeres dels espectacles ambulants. En canvi, a llocs com a París, a Londres o a Nova York, tenen col·leccions immenses d'aquest material, no? En alguns casos he hagut de suplir el material original de Barcelona, que no s'ha conservat, amb material d'altres llocs, però que anuncien exactament els mateixos personatges, no? Hemeroteques de tot el món. París, Nova York, Londres, de tot arreu.
Escolta'm, el dia que un acaba un llibre com aquest, es deu quedar com una mica despullat, no? Vull dir, com que et deixen al mig del carrer, vas mirant, i ara què faig? No, perquè, clar, 10 anys de la teva vida entregats a aquest projecte. Això, sí. Més enllà ja del llibre, que és meravellós, més enllà d'això, ara parlo de l'Enric, ostres, quan li poses el punt final a un projecte d'aquestes característiques, quina sensació, no?
Primer de tot, és un buit espectacular.
Segur.
Un buit espectacular, perquè és un vici.
Clar.
Fer recerca és un vici. És un vici perquè normalment, si fas recerca, és perquè no disposes de material de primera mà i, per tant, l'has de buscar. A més, tractant-se d'aquest tema, el material originalment no és abundant. Uh-huh. Per tant, et pots passar dies que no trobes res. Però cada vegada que trobes alguna cosa és com si t'enamoressis. Exactament igual. És clar, vas vivint d'aquestes emocions contínuament. Quan això s'acaba, quan te les prenen, et quedes totalment orfe.
Deixa'm fer un acudit. En aquest llibre has practicat una mena de poligàmia literària, no? Perquè déu-n'hi-do, no? Escolta, mira, l'Albert Barba, el subdirector del programa, em diu, Jaume Cabré, diu que quan acaba un llibre que es desmaia. S'entén, no?
Bé, jo no he arribat a desmaiar-me.
No ho sabia, però és molt maco, això.
Però sí. Realment és una relació molt, molt biològica la que estableixes amb la feina que estàs fent.
Clar. Una de les coses que passa sovint quan entrevistes a un escriptor, que ja fa temps, lògicament, que ha acabat el llibre i que el llibre ha entrat a impremta i tot, ja està, ara fent la producció, és que, la promoció, perdó, és que ara probablement ja estigui fent una altra cosa. En el teu cas, després d'aquests 10 anys, no sé si has decidit prendre't un període de vacances o potser aquest enganxar-se, aquest enamorament del que parlaves fa un instant, ha fet que ja comencés un altre projecte.
L'editor, l'Enric Viladot, de Viena Edicions, poc després que sortís el llibre, ja em preguntava quin serà el proper. El proper serà senzill.
Estava pensant, deixa'm dir una tonteria, eh? Dic, en aquest cas, aquest llibre ha convertit a Viena a tota una Àustria, no? És a dir, per la magnitud del projecte.
Exacte.
Perdona.
Imperi dels Augsburg.
Ah, exacte. I quin és aquest nou projecte en el que hi ets?
Vaig haver de treure dos capítols del llibre, eh? I aleshores, doncs, el proper llibre serà un d'aquests capítols barrejat, si tot va bé, encara ho hem d'acabar de parlar, amb un conte de Kafka.
Ah!
Llavors, clar, jo crec que la companyia del Freak Show amb Kafka, jo crec que es ven sol.
Home, deixa'm dir-te que crida l'atenció. Ja sí. Només com a titular crida molt l'atenció, eh?
Sí, sí. Però no anuncio res més. Només que anirem de la mà Enric Agmarc i Kafka, i que serà interessant el tema...
Sempre
el
pots
tema.
Dir, Frank i jo som així.
Sí, no? Exacte.
En un moment donat. De veritat, s'ho han de mirar, eh? S'ho han de mirar, s'ho han de llegir, han d'agafar el llibre i han de... És que m'ha agradat com ho has dit, no? Has de tenir unes hores, una estona, no? Has de seure còmodament i has d'agafar el llibre amb alguna cosa per recolzar-lo, perquè segons com pesa una mica, 3 quilos, ja, ara ja ho dèiem, i deixar-se anar per l'anècdota, per aquella cosa... Jo sóc un gran aficionat a aquests llibres que et porten a la Barcelona de fa uns anys, no? Aquella Barcelona que no hi érem, no? Però que no hi érem nosaltres, però els nostres pares sí. Perquè no estem parlant d'alguna cosa de fa tants anys, no? Estem parlant de sí, que ha plogut una mica, però que és el nostre abans d'ahir, per entendre'ns, no? I aquest abans d'ahir forma part d'aquest llibre, aquesta joia que hem dit al començament de la xerrada, que es diu Barcelona Freak Show, la història de les barraques de fira i dels espectacles ambulants del segle XVIII al 1939. Enric Marc, enhorabona, de debò.
Moltíssimes gràcies.
Es nota que ens ha agradat, no? Se'ns sí. ha notat una mica, no?
Sí, no? I jo encantat, no?
Oh, ja.
Què més pots demanar, imagina't,
t'he dit joier de la literatura, o sigui, cuida't molt, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Senyors i senyors, fem una petita pausa, hem arribat a 6:15, ara entrarem a la recta final d'aquesta edició del Tot anirà bé, divendres 17 de desembre 2021, de seguida Sergi León, Víctor Maciel i Jordi Díaz per posar el punt final aquesta setmana. Tornem de seguida.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. Punt i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Els murs de la salut mental afecten a tothom. Ajuda'ns a trencar-los. El 19 de desembre col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. La Marató que trenca murs.
Cada dia busquem millorar per enfrontar-nos als reptes que el món ens planteja. Per això les administracions impulsem el porta a porta. Un nou model de recollida de residus. Tan sols cal separar bé els residus i deixar-los a la porta de casa el dia establert per l'Ajuntament. Facilitem el reciclatge per a tothom. Afavorim el medi ambient. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé, reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio.
Sara Roy debuta amb un cant a l'amistat. És més fàcil. La balada de Sara Roy acompanyada de Miqui Núñez, que la col·loca al mapa de les noves promeses de la música en català. Ja a les teves plataformes. Serem nosaltres, la màgia de l'aire. Descobreix Sara Roy. Escolta música en català. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
T'imagines tornar a viure un Nadal sense la companyia dels teus? Això és el que els espera milers de persones grans que pateixen soledat no desitjada. Des de la Fundació Amics de la Gent Gran, volem que aquest any tornin a il·lusionar-se. Dona ara i fes possible que puguin viure un altre Nadal. Entra a amicsdelagentgran.org.
Bon Nadal, bons desitjos i bona ràdio. El teu Nadal amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja bones festes.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 3 minuts a 6:15. Ho vaig explicar tot, el que s'ha dit ara mateix d'entrada. Que han fet un vídeo per xarxes.
Bueno, vídeo, hem intentat fer un vídeo per les xarxes.
Vídeo promocional, no?
No li llamaria promocional.
Hola, Víctor.
Llamémoslo de otra forma. O sea, no creo que esto sirva para promocionar.
Inicialmente sí.
Sí, o sea, era el objetivo era promocional.
Clar, l'objectiu de la Maria José, quan ha baixat per gravar-vos... era colgarlo en las redes y ahora llegamos nosotros tal, ¿no? ¿Y qué pasa?
Pero es que el objetivo era grabar un petit vídeo sobre la secció. I clar, quan entrava l'argentí, començava a allargar-lo.
L'argentí és el Víctor, Maciel.
Correcte. Quan entrava el Víctor no hi havia manera de tallar-lo i la noia... Pues,
sí, sí, al menos me acuerdo tu nombre, como te llames.
Short.
Pero no será porque hablas mucho tú, Víctor.
No.
No eres un argentino de los que hablan muchísimo.
Lo que sí, si nosotros la liamos con tu coordinación, sin tu coordinación ya directamente somos incapaces de grabar un vídeo de 10 segundos.
De 10 segundos, ya ves. Hola, Jordi Díaz.
¿Qué tal? Bona tarda.
Avui el Jordi s'ha superat amb el... Sí. Jo crec que avui ho farem al revés. Crec que començarem per aquí.
Vale. Jo crec que és el regal ideal per aquest Nadal.
Sí.
Per algunes persones.
Per algunes persones. Sí. No teniu ni idea, no? Tu no has escoltat el programa ni tu tampoc, no?
Estoy deseando que Sergi insulte a quien hace el regalo.
Incluso. No.
No pasa que fue la última vez.
No, mira, però... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Perdona.
Que la última vez Sergi insultó a la persona que...
Ah,
que
sí, vendia... és verdad. No, sí, avui...
Que vuelva a passar.
Avui, o sea... abans de dir una cosa així, mireu-me i pregunteu-me ja. Si hi ha algú al telèfon. Sabeu, perquè aquí, en aquest espai, entra gent per telèfon.
Sí. Correcte, correcte, Toni.
I sovint no us ho dic.
Són coses que passen.
Al moment que dic bona tarda, sabeu?
Va ser una opinió. Una opinió, bueno, subjectiva.
Sí, la cosa, perquè, clar, és evident que no la gent que ens està escoltant ara té per què haver-nos escoltat també la setmana passada.
Correcte.
O sigui, la història és que estàvem parlant, no recordo de què...
Sí, d'una persona que venia al seu lot de Nadal.
El... Sí. Ah, sí.
Exacte. I Sergi sí. Le llamó algo así como roñosa a una persona que no, estava sí. esperando para entrar en
el... I dic, això és una mica miserable. No?
Ah, sí, sí, és veritat que ho vas
dir. I llavors van dir, hola, què tal?
Hola,
i...
buenas tardes. Bastant... Senyora miserable, com està? No?
Però jo també m'equivoco.
No, no, bé, bé, i és bona persona. I és bona persona. Però a mi
la senyora,
que...
dices tú.
Però fíjate... No, no, i Sergi. Però fíjate com és la cosa, a què punt estamos llegando. No sé, Víctor, potser estem fent alguna cosa malament, Jordi, això també t'inclou, no? Perquè jo dic, ostres, començarem per aquí i en el mateix moment al Sergi se li ha posat cara de preocupació.
Cara de preocupació?
Pues... Ah, sí?
No?
No, no, no.
És com dient, seguro que van a por mi. Seguro. Ja,
puede,
seguro.
Puede, no, no, no. Jo, mira, el que he pensat és, ja es vol carregar la secció, que és un desastre, però ja directament no. La racona... Jo ho entenc.
El orden de los factores no altera el producte. O sigui, nosaltres podem agafar el mateix producte i posar-lo d'una altra manera.
Bueno, pues vinga, endavant.
No?
Sí, sí, sí. Si hi ha positius, que ve el Nadal ja.
Exacte. Tenim notícies positives avui o no?
Bueno, tenim notícies que
són negatives
que se li pot donar la volta, jo crec.
Val.
Sí.
Com per exemple, dona'm els titulars i després ja entrarem en matèria.
Vinga, titulars. L'administració de Doña Manolita es queda sense dècims per la loteria de Nadal.
No ho puc creure.
Això és un desastre.
A la Gran Via? De Madrid.
Correcte, la mítica de Doña Manolita.
I ja s'han quedat dècims. Què, tothom ha anat a comprar dècims a Doña Manolita?
Tothom. I ara, pues, la gent no pot comprar dècims a la Manolita. Llavors, intentar buscar...
Sabes cómo se hace un avance, ¿verdad? O sea, esto no es... O sea, no soy solo yo, que la cago en los videos. O sea, tú tampoco lo haces.
Mira, pero al menos me lo pregunta a mí.
¿Cuánta hostilidad? Os veo cada día más hostilidad, por cierto. Digues, bueno, digues.
Una altra notícia que crec que a tu et pot...
A mi, particularment.
Sí, et pot tocar de prop, és que Olius, que és un petit poble de Lleida, cobrarà 10 euros anuals als propietaris de gossos del municipi.
I per què em toca de prop, a mi?
Bueno, perquè...
Petit gos.
Correcte. Bueno, pot afectar. Bueno, jo crec que, a priori, pel propietari d'un gos, és negatiu.
Ja.
A priori. Bueno. Ja. I l'altra notícia, que és Vox Populi, és que el Kun Agüero s'ha vist forçat a retirar-se del futbol. I bueno, buscarem la manera de donar-li la volta a aquesta notícia.
Bueno, jo el que faria des d'aquí, més que donar la volta, és enviar-li una abraçada enorme. Perquè...
Evidentment, i nosaltres, amb el nostre missatge i la nostra girada de truita, li ajudarem a veure que realment, hosti, el que ha fet ha estat molt i molt bé.
És bonic, sí. La veritat és... Però jo insisteixo que aquest tema m'emociona, eh? Cada vegada que parlem d'aquesta història... És que quan va estar així, la salut fa el que fa, és... Doncs
pues ja veuràs que li donarem la volta.
Fantàstic. Va, comencem avui per el... Com es diu això que fas tu?
El Boulevard del Díaz.
I, a més, amb la persona... Sergi, atenció, perquè tenim trucada.
Ah, vale. No,
digue-li a l'estil de la setmana passada.
Que preguntes el nombre de la secció, siendo que tú eres el director del programa.
Bueno, pero,
es un detalle que pero, ya Víctor, habla de cómo son los viernes por la tarde.
Yo soy el director de un programa que dura 3 horas, ¿sabes? De lunes a viernes.
Ya, pero...
Ante lo cual, y además no me acuerdo nunca el nombre de ninguna sección.
Yo creo que te sumamos
pero
al
Pero si no me acuerdo cómo se llama Jordi muchas veces, creo, ¿tú cómo te llamabas? Perdona. O sea, imagina... ¿Eso no?
Sí, sí, totalmente. Es que tiene muchas cosas en la cabeza.
Muchas cosas en la cabeza.
Sí. Y puede ser que los viernes siempre al final sean un poco caos.
Porque es pero es que cuando llega esta sección también es ya cuando relaxas.
Ah,
saps? Amb la qual cosa ya la cosa va com va. Va, anunci que ens hem trobat aquesta setmana Sergi León, Víctor Maciel, però sobretot Sergi León, molta atenció.
Molt bé.
Ens hem trobat el següent. Vinilos, José Luis Perales.
Ostres!
Aquí el tenim. Y a su barco le llamó. ¿Estás content, Sergi?
Sí.
Tenim una oferta... Has de posar un euro.
Sí,
has dit una paraula.
Correcte.
¿Por qué los insectos de él son más baratos? Porque cuando
porque,
yo
porque,
me dice 5 euros.
Porque ha dicho uno flojito y alejándose del micro. Se le ha escapado.
Sí, sí, sí.
O sea, yo veo aquí un poquito...
Y se ha arrepentido.
Es que el impacto ha sido muy fuerte. Al, o sea, sí, al producto
un euro.
Bestial.
Però sí, això sí. Ho farem de debò, eh? O sigui, vaig a posar aquí una guardiola de les parolotes.
No, no, mira, fem alguna millor, és veritat.
Conmigo se van a
formar.
Ja, por eso.
Ens descomptes 5 euros per cada parolota de lo que cobrem.
Són comptes a part, saps? O sigui, em deus un euro. A veure, va, anunci.
Diu, 5 vinilos de José Luis Perales.
Sí.
I ja està, no digo res més.
Molt bé.
Tenim els títols.
Ah, tenim els títols. Això és molt important.
Sí. A veure, Lo mejor de José Luis Perales.
Sí.
A ti, mujer.
Sí.
Amaneciendo en ti.
Sí.
Entre el agua y el fuego.
Sí.
Y con el paso del tiempo.
Clar, aquí hauríem de veure les cançons que integren aquests discos, no?
Això no té preu. Toni, això jo crec que és molt difícil valorar i computar aquest cost. No sé, Víctor, com lo ves tu?
Hombre, yo no gastaría más de 5 pavos, pero no por lo que valgan los discos, sino porque sería para regalártelo a ti. Y yo para Navidad tampoco te estimo
es
tanto.
Es que yo creo que este es un regalo que deberíamos hacer.
Yo debería hacerle un regalo a Sergio.
Mira, es más, yo te faig aquest regalo.
Yo, si quieres, insulto todo el resto del programa para poner pasta.
Pero no vas a decir de broma. Yo regalo el 5 discos del José Luis Perales.
Vinga, va.
No, o sigui, no.
Això és el regalo invisible, visible.
Visible, molt bé, molt bé, no, molt bé. No, audible, en
audible,
realitat, no?
Audible, fantàstic.
Escolta'm, qui fa aquesta oferta?
Un senyor que es diu César.
César, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja estan venuts, eh? Ho has vist, eh?
Estan venuts. Ostres, doncs mira, m'estava trucant un altre que volia...
No. I ara no diguis, ah, doncs et pujo el preu. No! Escolta'm, com és que vens 7 discos de José Luis Perales? Ah, 5, perdó.
Sí, sin discurs.
Com és que te'ls treus del damunt?
Bueno, home, perquè això era de ma mare, jo el tinc molt de carinyo, però porta molt de temps amb mi, i clar. Ja està, jo crec que ja s'acaba la nostra relació.
Sí.
Hem de deixar passar més temps ara amb una altra gent i una tecnologia una miqueta superior.
O sigui, que en realitat el que fas és pujar els teus discos a un velero llamado Libertad, no?
Ah, per exemple.
Directament. Què et pensa? Què passa?
No, que veig que t'he vist aquí l'entrevistat perquè realment està aprofitant aquesta gira de comiat de José Luis Perales per especular amb el preu, perquè així ens agafa tous a la gent que ens agrada José Luis Perales.
Però si tu no has de pagar.
No.
Pues ya te he dicho que te lo regalo yo.
Ah, pues vamos a subir el precio.
No subamos el precio porque yo sé el que costan. ¿Saps?
Ah, tú sí.
Claro, César. Espera, que aquí siempre lo que hacemos es una petita...
A ver, allò,
aposta a ver qui s'apropa més, no?
A mí me has conmovido, digo. Yo soy capaz de insultar todo el resto del programa para que haya pasta para poder comprarlo.
Sí, ¿no? Claro, sí. Estupendo.
Solo por eso.
Déjalo. Ya, es igual, ya la pongo yo. Da lo mismo. ¿Cuánto pagarías tú por 5 discos?
A ver, yo entiendo que estos discos tengan su valor. Ahora, también pienso que si se los voy a regalar a Sergi, yo más de 5 pavos por Navidad no los regalo.
O sea, 5. Porque... 5 euros.
¿Pero
¿a un euro el disco?
¿Pero por qué es para Sergi? O sea, no vale. Tenemos que mantener un nivel de enemistad. No podemos un regalo así en plan... ¿Qué sería de esta sección el año que viene si
déjame,
de pronto pasamos a ser súper amigos?
Vaig a posar una càmera en aquest programa. Vaig a posar una càmera perquè al Víctor li passa una cosa, que és que és, jo crec que és un cas únic, amb la mascareta. O sigui, ell comença parlant amb la mascareta a l'alçada del nas normal i segons va parlant, la mascareta li va pujar.
Tu saps per què és això,
i arriba un punt que pràcticament no se'l veu.
Tu saps per què és això?
Per què?
Perquè és una mascareta intel·ligent. No. Llavors li tapa la cara.
No, va, no és això. Escolta'm, César, no hem marxat. O sigui, tu 5 euros, tu quant diries?
A veure, jo diria bastant més, però no pot ser tan car perquè tu tampoc gastaries tants quartos amb mi.
Això no ho saps, tu.
A veure, jo li posaria un preu de 150 euros.
150 euros. César, ¿quant valen aquests 5 discos de José Luis Perales?
Puedes decir lo que tú quieras, que ahora los tienes
vendido. Espera un momento, ¿Quant és?
Tot plegat són 30 euros.
30 euros, molt bé.
Compren tots plegats.
Sí, no, te'ls comprem tots. Tots pel Sergi.
Se nota que eres buena gente porque podrías haber dicho 50 y tampoco se hubiera podido tirar para atrás.
No, hombre, no, mira, que lo tengo aquí apuntado. Por separado son más caros. Perquè per separat crec que els cobraves a 7 euros, no?
No m'ha donat temps a canviar preu a
la... Veus? Això ja ho tenim fet. Escolta'm, César, després mirem com ho fem, això. Tu d'on ets?
De Mataró.
De Mataró. Podries venir a Ràdio Estel el divendres que ve? Ah, no, divendres vinent no, que no hi ha programa. Però podries venir un dia i li portes i ens fas una visita,
sí,
i li fas l'entrega.
Sí.
No? Però ja ho parlem. Sí, com sigui, ja has venut els discos, val?
Molt bé.
Moltes gràcies,
Tessa. Moltes gràcies.
Gràcies. Ja. Adéu, bona tarda.
y yo estaré celoso de perderte y abrígate.
Avui és molt, aquesta cançó és molt adient, abrígate. és que hem descobert amb Sergi León l'home romàntic del programa.
Correcte. No? No, però això va de debò.
T'ho juro.
O sigui, a la fi és rescatar algú d'aquest sí, programa.
Sí, sí.
Home, doncs... Molt...
5 discos de José Luis Perales.
No. Ara ja en tinc que comprar un tocadiscos sí, per poder escoltar-lo.
Cert. Sí. Complicat. És bonito, no?
Sí. Ostres, moltes gràcies.
Estàs emocionat?
Una mica, sí. I una mica espantat, perquè, no sé, després d'això què pot venir?
No ho sabem.
Alguna humiliació? Algú té que venir
no,
després d'això?
No,
segur que no. Va.
Bueno, jo crec que això ja de per si... Saps? Ets tu que et veus en tot una bona notícia, saps? Una mica. En fi, ara seguim amb més Boulevard del Dia. Anem a per les notícies. Anem a veure com li dones la volta, això.
Anem a començar amb la notícia que important que el Kun Agüero ha tingut que deixar el futbol, malauradament, per aquesta enfermetat que té al cor. Mm-hmm. I, bueno, donant-li la volta a la notícia, bueno, pues, jo crec que té molts... es pot mirar des d'un punt molt positiu, que és que això el Kun Agüero ho anuncia amb 33 anys. 33 anys vol dir que nosaltres i ell hem pogut disfrutar del millor Kun Agüero. Hem disfrutat de tota la seva carrera futbolística, ha jugat en els equips més importants del món, Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City i fins i tot una mica el Barça, que encara que va estar poc, li va marcar un gol al Real Madrid.
A ti la selecció argentina te da igual, ¿verdad? O sea, increíble.
No. Ha jugat a la selecció argentina, ha guanyat una Copa Amèrica amb la selecció argentina, ha guanyat una Copa de la UEFA, ha guanyat la Premier League, ha guanyat un fotimer de campionats, ha estat nominat moltes vegades pilota d'or i... Bueno, sí que és veritat que té aquesta enfermedad al cor, però li han detectat amb a temps suficient perquè l'haguem disfrutat.
I tenint 33 anys.
I tenint 33
anys. És a dir, ha viscut, ha jugat i té tot el món pel davant per fer el que vulgui fer.
Amb la vida solucionada ell i tota la seva família.
Dios. Home, no crec que ens estigui escoltant. Però si ens està escoltant, podria ser mucho peor.
Sí, y sobre todo si nos está escuchando, apaga la radio, porque después me toca hablar a mí y seguro que yo meto la pata.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué vas a decir tú? Porque él lo ha hecho muy bien.
Es que a mí, tú sabes que si hay algo que me rompe el corazón es ver un millonario triste. O sea, yo a mí me parte la...
Mira, si te ves, vas hablando y se te va subiendo la mascarilla. Pero es rarísimo, això.
A mí...
Sisplau, hem de posar una càmera perquè la gent vegi el que li passa al Víctor. Bueno, sí que, disculpa, o sea, ¿eh?
A mí me parte el alma ver un millonario triste. Incluso... Cuando lo veo a Sergi triste, que es un tío que él ya toca pasta, me da como pena.
Sí, ¿no?
Sí. No es lo mismo que ver un pobre triste, porque tú me ves a mí así vestido del Primark triste y no causa el mismo efecto. Es como que es menos, o sea, que ya solo por ser pobre ya soy un poco triste, entonces si me pongo triste tampoco viste tanto.
Pero estas mascarillas las compras en los mismos sitios que todo el mundo, ¿o no? De verdad es fascinante. ¿No? No me había fixat mai. Sí que me había donat que no para tirarse la mascareta cap a baix, pero...
independientemente de toda la...
Toni, fixa't que no és el model de mascareta. Ha vingut en diferents mascaretes. I jo crec que és el caret que li fa... Li
és una cara...
No sé, riu al revés.
Anti-Covid, no? És a dir, no. Va, vinga, més coses.
Ara anem a Wallapop. Hem trobat uniformes empleados de Decathlon.
Uniformes empleados de Decathlon.
Uniformes empleados de Decathlon.
Esto es fantástico para entrar a mangar el Decathlon, por ejemplo.
Pero...
Espera.
Hombre. Víctor. Aquí no te puedo poner una sanción. Porque lo has dicho sin insultar a nadie, sin decir ninguna palabrota, pero...
Pero imagínate...
No puedo decir
¿qué disfraz?
Nada.
Espera. La descripción dice talla M y talla L.
No
dice,
me valen.
Ideal si trabajas en Decathlon o si quieres robar en plan película.
Ay, ya lo dicen ahí.
O si te quieres disfrazar de empleado en carnaval. Són aquestes armilles famoses que porta els treballadors de Decathlon, que són de color blau.
Són famoses perquè...
No, home, tots els empleats van amb aquestes armilles. Sí, sí. Quant donaríeu per aquestes armilles? Dues armilles.
Dues. Jo donaria 5 euros.
Hombre, depende de lo que te vayas a mangar del Decathlon. Yo no me mangaría nada, que lo sepa, pero hay cosas caras. Tú sales ahí en bicicleta, no, es que trabajo aquí y te vas. O sea...
Yo no compraría, yo es que ni pusiera dinero.
Yo no lo compraría, la verdad, pero bueno, incluso como disfraz de carnaval deja mucho que desear.
Sí,
o sea,
porque...
O sea, es como, ¿acabas de salir del trabajo?
¿Sabes cómo
o...
cuando... Sí, no...
Digamos que, sobre todo, lo importante es, la persona que lo vende, ¿está al teléfono? O sea,
no.
Eso es importante preguntar antes.
No, és una informació molt important. Per vosaltres és una informació molt important. Ja no hi ha més convidats avui.
Entonces me parece un regalo desastroso. Y yo no pagaría más que 6 euros para regalárselo a Sergio.
O sea, dos minutos para dar un precio. Dos minutos para dar un precio.
Quant costen les armilles?
15 euros.
15 euros, anda. Però, escolta'm. ¿Qué valen? ¿750 y 150?
Claro. Yo pienso que si las compras en Decathlon quizás son más baratas, o sea, porque el Decathlon no...
Bueno, es que supongo que lo que tienes que mirar es la forma como las amortizas, ¿no? Si hay una bicicleta que vale 3.000 euros, pues las amortizas rápido.
Claro.
És la forma de mirar l'amortització.
Aún así...
Mira on té la mascareta una altra vegada.
És que la té les celles.
De veritat, vostès es pensaran que és mentida. No, és que es va pujant... No? I...
Escolta, la noia aquesta de les xarxes socials no pot entrar a fer una foto d'aquest efecte?
Quan està amunt, no? Però això hauríem de rodar-ho. Jo crec que és més una càmera. Saps? Que ell no se n'adoni, que ens oblidem. Saps? I aleshores va pujant la cosa. Digues, què fem ara? Ah, sí, més notícies optimistes.
Vinga, aquesta setmana ha sortit una notícia que és dramàtica, que és Doña Manolita, aquesta administració mítica de la Gran Via de Madrid, pues s'ha quedat sense dècims, Toni, i no tenen més dècims per vendre. Llavors la gent no pot comprar dècims a Doña Manolita.
Yeah.
Clar, mirant el punt de vista positiu d'aquesta notícia... És que
les... Doña Manolita està molt contenta.
Primer que Doña Manolita i el seu propietari estan carregats de quartos, i bueno, que la resta de 4.100 administracions de l'Estat poden agafar alguna cosa del negoci que s'enduia Doña Manolita.
Clar.
A més, també hi ha un altre punt positiu, que és que jo, que he sigut turista de Madrid, o sigui, quan algú va a Madrid, hi ha com l'obligació, quan visites aquella àrea, a comprar un dècim a Doña Manolita.
És com Loteria Valdés, és com una sort...
Tres quarts d'hora que t'estalvies, ara,
però com si vas a sort a la Bruixador.
Correcte, tens que anar, és obligat. Llavors, doncs mira, et treus aquesta pressió i ja no tens que anar-hi, pots anar tranquil·lament a Madrid. És el moment d'anar-hi.
És el moment d'anar-hi, Molt bé. Víctor, ¿cómo ves tú esta noticia? ¿Cómo le damos la vuelta?
A mí, de entrada, me parece una noticia más triste de lo que aparenta ser, porque realmente cuando la gente está más apretada es cuando la gente más juega. Esto es inevitable.
Yeah.
Vamos a hacer un rato de llanto durante el programa de humor. Pero sí que es cierto que si los han vendido todos, las posibilidades de que el premio gordo toque en Doña Manolita es mucho más... Porque al final siempre toca en Doña Manolita. ¿Por qué? Porque venden muchísimo.
Pero atención, si porque... A ver si entrevistem al propietari de l'Abruixador un dia d'aquests, que l'haurem de saludar la setmana vinent. Sí, seguríssim, perquè clar, ja el secret actual de la loteria no està a les cues de les administracions, sinó la quantitat de ventes online que fan.
Correcte.
Que és brutal. És brutal, sí senyor. Vinga, Jordi, més coses.
Vinga, més coses. Calculadora científica Casio.
Olé.
Diu, calculadora que utilizaba en el instituto está casi sin usar porque era de letras y además era mal estudiante.
Qué grande. Se me cae bien.
La entrego en mano. Se puede ver y probar, pilas al 90%, sin desgaste de chapa y pinturas aparentes.
¿Es científica?
Sí, calculadora científica.
No, el que ven es un noi.
Diu, la pegatina de...
Chiste más malo, por Dios.
No, es el jefe. Qué bueno.
Diu, la pegatina de Grefusa trasera es de cortesía, pero se puede extraer sin dejar marca. En Amazon cuesta 11 euros más gastos de envío y en papelería unos 15 euros. Ahorra unas perras.
Val menys de 11 euros, per tant.
Sí, tenim una pista. Un altre cop. 5 euros, un bitllet.
Sí.
No, puedes decir lo mismo que yo.
No, ¿cuánto dius tú?
Pues 8, ponle.
Jo anava a dir 7.
5 euros.
Mira. Doncs mira.
Bé, ostres, els vinils i una calculadora, Toni.
No, la calculadora no.
Home, sí, perquè han encertat. Quan encertem el valor, tindries que comprar-nos el producte.
Mira. Imagina't
el barco. Què faries, tu? Estaries.
El barco pot estar tranquil.
T'imagino a casa, assegut al sofà, con tu barco y José Luis Perales. un velero llamado Libertad, ¿no? Qué bonic.
Bueno, el barco no era un velero, Toni. Era un
barco. ¿Cuánto dices?
Aquell. Sempre podem anar a buscar un altre. Va, vinga, que ens queden només 5 minuts. Sergi,
anem a comentar
coses.
Aquesta notícia d'Olius, aquest poble aquesta població, diguem, poble de població de Lleida, que ha establert aquest nou impost de 10 euros anuals als propietaris dels gossos del municipi.
Sí. Això... I en canvi, al Sergi li passa al revés. La mascareta al Sergi se li va baixant. saps? És a dir, comença a bé i acaba allò que sembla ja que se li surt el nas.
Jo mai he vist un director del programa que...
És última hora.
No, a mi lo que me asombra es que te pongas la mano en la cara para describirlo cuando la gente no te ve.
Però o sea... me motiva a mi mismo. Però, i a més ho heu d'entendre.
A mi m'ha gustado, eh? Víctor, ahí has estado bien, muy bien. Lo que pasa es que es el director.
Però ha sido, efectivamente, ha sido ahí.
No. Bueno, pues yo creo que es el últim programa, ¿no? Avui no, estamos, claro. Estamos revelando...
Bueno, d'aquest any, sí. Ah, ara que penso, d'aquest any, sí. Sí, sí.
Bueno, tornant a la notícia, sí. De que t'impost bueno, pues per tenir gossos, pues bueno, a priori, pel que té gossos, aquest tipus de mascota, pues, o sigui, pot ser una mala notícia.
Però tu t'ha semblat terrible de que els propietaris de gossos hagin de pagar 10 euros?
Home, tot nou impost sempre té una connotació negativa, a priori.
Perdona, però com està parlant el Víctor, no t'està fent massa cas. Quin és el motiu pel qual s'han de pagar aquests 10 euros?
Bueno, diu el municipi per les infraestructures que comporta els... les zones d'esbarjo, diuen, dels
gossos. Tipicans.
Els tipicans, sí. Tenen uns costos i llavors, per finançar-ho, diuen que surten perdent, fins i tot amb els 10 euros, que no cobreixen totes les pèrdues.
Segons el nombre de gossos. Però... Quants gossos n'hi ha, Aulus?
Clar, però és que aquesta és la part positiva.
Però hauries d'investigar una mica. O sigui, no pot ser. Tu arribes a la ràdio, tres titulars, pam, els dius anar i ja està fet. Truca, Aulus.
Toma't el trabajo que me tomo yo de investigar las noticias.
Claro. No, jo que sé, alguna cosa, no? Que et justifiqueu el sou, encara que sigui, no?
Això ho faig. Jo... Bueno.
Va, escolta'm, què?
Bueno, la part positiva és que l'exigència és bidireccional, no? I si ells et demanen i t'exigeixen aquests 10 euros, tu també podràs exigir a l'Ajuntament que tinguin els serveis i les infraestructures preparades pel teu gos.
Però veus, ja té la mascareta una altra vegada a sota del nas. I ell a la front. És veritat. Però és quina cosa tan rara, sí, no, Jordi?
A tu i a mi no ens passa, això.
A tu i a mi no.
No, però m'has escoltat, no, Toni?
Sí, sí, vale. Ha dit no sé què de bidireccional.
Sí. No, a mi me ha parecido un argumento brillante. O sea, en los últimos dos minutos del último programa del año me ha parecido un argumento brillante.
Sí.
Te dejo ganador y...
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Hombre, porque...
tampoco te estaba escuchando. No.
Estoy una mica espantat. Continúa, Víctor, por favor.
Porque te da el derecho a exigir que el pepicán esté en condiciones. Claro. Que ves que el pepicán no está...
No está, estoy de acuerdo contigo. Yo casi que prefereixo pagar 10 euros l'any y que els pepicans de Barcelona estiguin millor del que estan. Cada unido, ¿eh?
Estuve dando ideas al Ayuntamiento de Barcelona que necesita poco para ponerte impuestos. Y...
Me imagino allí en la entrada, ¿no? Alguien sentado en la puerta. En fi, que ja ho tenim, això. Que ja està. Ja no tenim més temps. Ja s'ha acabat tot. La setmana vinent és festa, perquè és dia 24. I no estarem. Estarem una mica gravats. Ho direm així del qual. L'altre estarem de festa. O sigui que fins d'aquí 3 setmanes no ens tornem a veure. No sé què farem.
Que descanso per a ti.
Pues mira, sí. Víctor Maciel, Sergi León, Jordi Díaz, cuideu-vos molt. Moltes gràcies. Senyores i senyors, a vostès i nosaltres ens trobem molt abans. Aquest dilluns, a les 3 de la tarda, ens hi tornem a posar. Aquí, a la sintonia de Ràdio Estel, per fer, entre tots plegats, que la cosa sempre vagi bé. L'Albert Barba, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas passin un cap de setmana magnífic. Dilluns a les 3. Bona tarda.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Has de renovar el teu carnet de conduir?
Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.